Bé, comencem com cada setmana la nostra secció dedicada al nostre espai dedicat a l'economia amb Julià Guimerà, economista que ens porta temes de màxima actualitat. Julià, bon dia.
Bon dia.
I el primer d'ells és, inevitablement avui, el camp. En la multitud de tractorades i protestes que hi ha per tot arreu, el camp protesta a Europa, però també ho fa ja a Espanya. Conta-mos.
Bueno, vas començar en França i, bueno, i ara s'ha estès per tota Europa, inclús Espanya. Bueno, sobretot es protesten en les noves mesures que aplica la PAC, que és el que és la política agrària comú. Bueno, fem un poc d'història, perquè sempre es vol recordar perquè és això de la PAC i aixòs coses. Bueno, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, des de van morir 50 milions de persones, però, bueno, Europa va quedar molt destrossada i en molta hambruna, és a dir, la gent estava patint fam. Entonces, en 1957, a través del Tratat de Roma, se va crear la Comunitat Econòmica Europea, que la van formar 6 països. Alemanya Federal, que no estava unificada, recordem que estava Alemanya Occidental i Alemanya Oriental, que eren dos països, però que ho van dividir després de la Segona Guerra Mundial, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburgo, que posteriorment ha sigut el que és la Unió Europea dels 27. Va estar una temporada que també estava a Gran Bretanya, que eren 28, però bueno, ara som 27. Bueno, però bueno, després de la guerra, podien dir que l'hambruna en Europa era molt estesa. Entonces, claro, se va decidir aplicar una política agrària comú que és pràcticament, abans se portava quasi més del 50% del pressupost de la Unió Europea. I podien dir que és l'única política comú de tota la Unió Europea i no hi ha hagut una política industrial. Vale, esta política per què se va crear? Pues bueno, se va crear per en el sentit de que després d'aquesta hambruna tan forta, pues no van voler que se tenia que cuidar l'agricultura, sobretot perquè els mercats agrícoles tinguessin un preu raonable, poguessin guanyar diners i no hi hagués desabasteciment en Europa de lo que era el menjar. I, bueno, podien dir que aquesta política agrària comuna, en aquest pressupost, compensava moltes vegades els agricultors i els ramaders pues, en compensacions en diners d'Europa per si a cas perguessin diners. Perquè tot sabem molt bé que, bueno, que els preus de l'agricultura són inestables. És un preu que pràcticament depèn molt de la demanda i l'oferta. És a dir, si jo necessito com menjar pepinos o codombros i resulta que jo me'n menjo tres al dia, si augmento la producció, en augmento un 5 o un 10, pues jo no vaig a menjar més d'aquest producte. I això és el moltes vegades. I què passa? Pues que la majoria de productes d'agrícoles, la majoria, quasi tots, bueno, pues excepte algun com la mela o l'oli, pues bueno, són perecederos, és a dir, que duren un temps. I clar, per això provoca unes variacions entre l'oferta i la demanda enorme que moltes vegades els agricultors pues van, podien dir, arriben a tindre pèrdues. Entonces, bueno, pues, entonces, en 1958 se crea la PAC, és a dir, en aquest cas, pràcticament després de la Segona Guerra Mundial, per a que eixa agricultura pues, sigui sostenible en tota Europa. I bueno, pues, això és lo que i que les explotacions agrícoles i ganaderes, sobretot explotacions ramaderes extensives, no intensives, recordem que lo que és el porc, que està en granges, i lo que és, per exemple, l'avícola, el pollastre i el pavo, pues, no entren dins de la política agrària comú, però el que són la ramaderia extensiva, s'ajuda la PAC per ser rentables. Bé, pues bueno, la qüestió que ha passat ara. Pues bueno, pues que la PAC requereix molta normativa, és a dir, per exemple, pues bueno, se té que complir l'agenda 2030, claro, pues és tot molt bonic, però això suposa més costos per l'agricultor. Consideren, per exemple, que la burocràcia és excessiva per obtindre les ajudes. El benestar d'animal i ambiental pues, consideren que és negatiu per la rentabilitat de la ramaderia i l'agricultura. I recordem que, bueno, que pràcticament el més gran pressupost de la Unió Europea és la PAC. Pràcticament avui en dia el 40% de tot el pressupost de la Unió Europea és per la PAC, per la política agrària comú. Claro, tot això, pues, bueno, aquestes exigències pues, pels agricultors es consideren que, claro, que verdament estan provocant i estan venent a pèrdues. I claro, es exigeixen bueno, que posen també inclús més aranzels i més controls de productes fitosanitaris a les importacions que ens venen de tercers països. Perquè, clar, així ens demanen una sèrie de requisits i altres països que ens venen de fora pues no ho estan demanant. Com, per exemple, jo sentí per ahir el que són les taronges que ens venen de Sud-àfrica. I, bueno, i acusen, sobretot el camp, podríem dir, a propiciar la despoblació del mateix camp. Bueno, doncs podem resumir, no m'hi fa un poc pesat, en una sèrie de normes que han fet. Per exemple, burocràcia. En la PAC hi ha una burrada de normes, sou sostenible, plaços, tècniques de barbecho, manejo d'animals, com si cada agricultor l'estan controlant com si fos un defraudador. I l'última medida, que ja han acabat aquests nassos, és, per exemple, el quaderno digital. Se té que portar un registre digital del compliment de totes les mesures que imposa la PAC. I, clar, hi ha moltes zones rurals que no hi ha internet. Després, una altra qüestió és el comerç exterior. S'acusa a la Unió Europea de favorir l'entrada de productes agrícoles de tercers països, sense limitacions en volumen. I clar, una reducció de preus que pràcticament és d'ací no poden competir. I, clar, i no en les mateixes condicions que els productes tenen que ser així, en el que és els productes fitosanitaris, i clar, el que està clar és que aquests països porten els productes de normes, que tenen unes normes molt més flexibles de lo que hi ha així. Clar, doncs, així hi ha més costos que allí. I estan demanant que s'anul·len pràcticament els acords amb Mercosur, que són els països de Sud-amèrica, perquè si no és, per exemple, en el cas, per exemple, de la ganaderia de les vaques, pràcticament ens arruïnaria, ja que aquesta gent són molt competitius. Imagineu-vos Argentina en tot el del ganador vacú. Després, per altra banda, també se diu que s'anul·la l'acord en Nova Zelanda, sobretot per la cria de corders, tot el corder, i que se detinguin les negociacions en Xile, Kenya, Mèxic, Índia o Austràlia. És a dir, no volen que, clar, aquesta gent que competisca en millors condicions que les de la Unió Europea, ja que els productes que ven ahí no complissin tots els requisits fitosanitaris. Després està la política verda. És a dir, el sector rechaça un poc l'ús de fertilitzants que li diuen que té que reduir el fertilitzant en un 20%. I en un 50% l'empleo de productes fitosanitaris. Clar, això reduix el rendiment de les activitats agrícoles. Per altra banda, estan les mesures mediambientals. S'exigís, per exemple, que cada agricultor porta a pràctica una sèrie de condicions com la rotació de cultius, és a dir, deixar-lo en barbecho, l'obligació de deixar pastos permanent, la prohibició de cremar rastrojos, és a dir, de la crema, el deixar marges suficients pels rius, prohibir, per exemple, llaurar en pendent, deixar obligatòriament un 4% de superfície sense cultivar, protecció de les humitats, prohibició de la destrucció d'elements del paisatge com puguen ser setos, i se demana major flexibilitat perquè aquestes explotacions puguen ser rentables, és a dir, que es demanen moltes coses. I després, per altra banda, tenim cada vegada que hi ha més costos, sobretot, per exemple, degut a la guerra d'Ucraïna, s'ha augmentat els costos d'energia, s'ha augmentat els costos dels semilles i les fertilitzants, s'ha augmentat els costos de les maquinàries, en fi, que l'agricultura a poc ha perdut competitivitat front a importacions massives de tercers països. I, clar, els agricultors reclamen que s'apliqui de veritat el que són els preus d'origen, que no, ja que hi ha el que és la llei esta agrària, que puguen cobrir costos de producció, és a dir, que no tinguin que vendre a pèrdues. I, sobretot, està la gran distribució, que és un oligopoli. Clar, verdament és curiós que la distribució de l'alimentació, és a dir, està en molt poques mans, Mercadona, Carrefour, etcètera, etcètera. I també és molt curiós que la segona persona més rica d'Espanya sigui la propietària del primer supermercat d'alimentació d'Espanya. I, això, clar, què passa? Que ajusten molt els preus i, verdament, ja ens estem convertint en un oligopoli, en aquest cas, de centres comercials. I després està el pressupost agrari. Recordem que el pressupost agrari és el més important de la Unió Europea. Fins ara era de 400.000 milions l'any passat i aquest any el redueixen a 385.000 milions. I, clar, i a banda tenim la inflació, que encara el redueix més. I, aquests temes cada vegada unflen més als agricultors. Per altra banda, està el benestar animal. El sector ramader intensiu, com és el porc, l'agricultura, etcètera, Pues bueno, tenen que tenir una sèrie de normes de benestar animal, que clar, com més augmenta la superfície de la granja per unitat, i que això requereix més inversions, el que suposa pèrdua de rentabilitat i abonar i abocar a milers d'explotacions, podríem dir, al tancament. Bueno, i al final de tot aquest procés, què passa? Pues bueno, el que ens podem trobar és que el petit i mitjà d'explotació agrària i ramadera pues, desaparegui. I llavors què entrarà ahí? Pues entraran les grans corporacions agroalimentàries que se faran els amos de tota la producció i, clar, pues, entonces, això va en contra dels plantejaments previstos per la PAC. En resumen, que els agricultors europeus se li demana cada vegada més inversions, tenen més costos, no poden repercutir el preu, igual, i que la Unió Europea a la llarga està negociant en mercats com Mercosur, que tenen productes més barats sense complir les exigències que té la Unió Europea, com he comentat, com les taronges de Sud-àfrica, que ens venen, etc. I clar, què passa? Això suposa una ruïna per l'agricultor, deixant el camp pues, en grans corporacions. I això és un poc el resumen que podríem dir del sector agrari.
Bueno, un resumen perfecte de tots els punts que se reclamen. La veritat és que una situació pues que bueno, si a la província, si a la comarca hi ha moviment de tractors en la jornada d'avui, comarques veïnes se desplacen per a protestar davant d'aquesta situació que també ve un poc a renglor seguit de lo que s'ha viscut, per exemple, a França estos dies i que comentaves al principi, ahir d'una forma molt més dràstica, no? Perquè a França ahir hi ha hagut més incidents.
Bueno, en França, quan vam entrar al mercat comú ja vam tindre molts de problemes i recordo que nosaltres vam entrar l'1 de gener del 86, ahí la memòria que me falla. I bueno, pues sempre sempre han estat contra els productes espanyols. Claro, lo que mos passa a nosaltres és que primera tenim un clima millor i la collita nostra arriba molt més abans. I claro, en les negociacions van donar 10 anys perquè l'agricultura espanyola s'equiparara a la mateixa que l'agricultura que ja estava en el francès, és a dir, 10 anys de període transitori, moltíssim, i això va ser per França. I bueno, França sempre, no vam entrar abans al mercat comú, que ho havien demanat moltes vegades, no vam entrar abans però sempre per culpa de França, moltes vegades.
Bueno, anem a canviar de tema perquè anem a parlar de que l'economia espanyola va créixer en 2023 un 2,5%. Parlamos d'este fet i d'estos datos.
Bueno, l'economia espanyola del 2023 va ser una economia que va anar molt bé. Bueno, quan se diu molt bé, se té que comparar com han crescut els altres països. És a dir, va créixer un 2,5%. Però recordem que en Europa som quatre països importants, que és Alemanya, primera economia europea, França, segona economia europea, Itàlia, tercera economia europea, és a dir, en PIB, i Espanya, quarta economia europea. Però, bueno, si mirem Alemanya com ha crescut en el 2023, podríem dir que no ha crescut, ha tingut creixements negatius un 0,3%. França només ha crescut un 0,8%. I Itàlia només ha crescut un 0,7%. És a dir, i nosaltres hem crescut un 2,5%. La diferència és enorme, és a dir, respecte a les economies europees. I si mirem la zona d'euro, la zona d'euro només ha crescut un 0,5%. És a dir, que pràcticament som el país que més ha crescut. I si mirem a nivell mundial, doncs Estats Units és la que millor ha anat, que ha crescut igual com Espanya, 2,5%, però les altres economies fora de la Unió Europea, doncs tenim Japó, que ha crescut un 1,9, encara bé, Gran Bretanya el 0,5, Canadà el 1,7. És a dir, que dins dels països desenvolupats, junt en Estats Units, doncs som l'economia que més ha crescut. Una altra cosa són els països emergents, Xina, ha crescut un 5,2%, però per Xina això és molt poc, perquè està creixent al 8 o 9%. Índia, el gran país emergent, que sempre ho he dit, ha crescut un 6,7% en el 2023, i Rússia, que no ho acabo d'entendre, en totes les sancions i en tot, ens ha crescut un 3%. Jo, més que Espanya. Pues bueno, a veure a mi que m'ho digui, perquè no ho entenem. En la guerra, en les sancions i en tot encara creix. Mèxic ha crescut un 3,4%, Aràbia Saudí ha tingut un creixement negatiu i, bueno, pues, els demés, pues, poc. Nigèria, 2,8, i Sud-àfrica, 0,6%. És a dir, podem dir que l'any 2023 ha sigut un creixement de l'economia mundial molt inferior a l'any 2022. El PIB Pues bueno, d'Espanya, pues totes les previsions que donem pel 2023 pues pràcticament no s'han complit, però al revés, és a dir, donem creixements, inclús el creixement del govern espanyol era inferior al 2,5, el que va donar el govern espanyol. I bueno, totes veiem que estan creixent a l'1%. Clar, què ha passat? Pues recordem una cosa, que Espanya, en l'any 2020, en plena pandèmia, van decreixer un 10,8%, és el país que més va caure. I clar, per què? Pues perquè depenien molt del turisme. I clar, i en aquest cas és quan van caure més. Però què ha passat ara en la guerra d'Ucraïna? Pues que no han caigut tant. Pues per què? Però no depenen tant com del gas russo, no venia apenes gas russo, sí, venia d'Argèlia. És a dir, per tant, això ho ha patit més Alemanya. Per altra banda, la seva indústria alemana, per exemple, ja no és tan competitiva, perquè era molt competitiva, perquè tenia una matèria prima molt barata que venia del gas russo, i ara no la té. Espanya ha invertit molt en renovables, té menys indústria, en aquest cas, per tant, exporta menys, exporta poc respecte a Alemanya el que exporta a Xina, i bueno, com comparat en Alemanya, doncs per això han crescut molt més que ells. El mercat laboral, per exemple, ha funcionat molt bé. Un terç de tot l'empleo d'Europa s'ha fet en Espanya, de tota l'eurozona, i, bueno, i també ha sigut un impuls dels 6.000 emigrants que han vingut este últim any a Espanya i que han fet el 60% de tota l'ocupació que s'ha creat. Per altre costat, els salaris comencen a augmentar poder adquisitiu, és a dir, ja estan, la pujada de salari està sobre el 5,3% de mitja, això vol dir que estem augmentant poder adquisitiu respecte a lo que és la inflació, i, bueno, i això permetir recuperar rentes augmentant el consum de les famílies. Aquest, sobretot, ha sigut el principal motor de l'economia. El que passa és que aquest consum tampoc ha anat tot al consum, sinó que el que han accelerat les famílies és el seu estalvi, és anar reduint les amortitzacions d'hipoteques que, bueno, que com han pujat molt del 0%, les que estan referenciades a l'Euribor, al 4,5% que han negut a l'Euribor, doncs pràcticament d'una hipoteca que pagaven el 0,5% han passat a pagar el 5 o 6%. Bueno, per això ha sigut. I després, clar, el gran sector que ha augmentat, doncs ha sigut el turisme. Pràcticament tenim rècord de turistes estrangers. 85,5 milions de persones que han entrat estrangeres en Espanya en l'any 2023. I què passa? Pues bueno, fins ara, nosaltres en Europa, i pràcticament, bueno, en Europa, excepte als Estats Units, pues érem el segon país que més turistes tenia, darrere de França sempre. Perquè França sempre ronda 82 milions. Però les xifres encara no molts han donat a França. Però aquest any superarem a França, segurament, en turistes. És a dir, perquè a França calculen que hi haurà 82 milions de turistes. Per tant, serem la primera potència turística d'Europa i la segona del món, pràcticament. Claro, pues el sector ha anat fantàstic, han recuperat en turisme, han recuperat en gasto per habitant, etc. I bueno, però també hi ha parts negatives d'aquest creixement. Per exemple, pues bueno, lo que està passant és que la inversió no acaba de xutar, no acaba de recuperar-se, a pesar dels fons europeus. I per què és això? Pues perquè està l'estat per la pujada de tipus d'interès. És a dir, vaig a demanar préstamos i estan caríssims i no n'estan donant. I mira que estan els fons europeus. Les exportacions han disminuït, és a dir, claro, sobretot després del Covid. I per què? Pues perquè Europa, no està, com va malament, pues no està demanant productes d'Espanya ni de cap puesto. És a dir, això és el que passa, la demanda d'Europa pues, està disminuint. Després, la productivitat no augmenta en Espanya, que és un altre problema, a pesar de la creació d'ocupació. I després, bueno, podem dir que aquesta creació d'ocupació ha augmentat el que és l'ocupació, però no ha augmentat la productivitat. L'economia pues, ha anat prou bé i l'últim trimestre pareix que ja ha anat empitjorant. Bueno, el tancament del 2023... podem dir que el Producte Interior Brut d'Espanya ja han superat el que tenim al 2019, és a dir, ha pujat sobretot un 2,8% més de lo que tenim en el 2019. Però, sin embargo, el consum no acaba de xutar, és a dir, pràcticament el consum el van superar l'últim trimestre del 2023, és a dir, molt poquet, és a dir, tenim el mateix consum. I això, pues, sobretot, ha sigut degut al fort creixement de la població. Però què vol dir això? Per tant, el consum per càpita encara està per davall de lo que teníem en el 2029. És a dir, segueix sense recuperar-se. En resumen, un gran any per a Espanya respecte als països nostres veïns. Recordem que Alemanya va decréixer un 0,3%, França un 0,8%, Itàlia un 0,7%, i Espanya, la quarta economia europea, doncs ens ha crescut més del triple que les altres economies, que va créixer un 2,5%. Què s'espera el 2024? Doncs bueno, el que està clar és que no creixerem igual. S'espera una desacceleració, que diuen que creixerem l'1,5%, però bueno, en eixa desacceleració encara serem el país que més creix dels quatre més importants d'Europa. I què ens passa en Espanya? Pues no se parla d'economia. És a dir, sembla un poc a Biden. L'economia nord-americana va molt bé, però els electors no percebixen això que vagi molt bé de l'economia. És a dir, Biden a lo millor mos perd les eleccions quan la seva economia va molt bé. Ha augmentat molt el creixement, ha augmentat tot, és a dir, pràcticament bé. Però bueno, això és el que fan moltes vegades populistes. I en Espanya de què se parla? Pues no se parla d'economia. Pues se parla de Catalunya, se parla d'amnistia i se parla de Puigdemont. En fi, no res. Pues bueno, pareix que l'economia pues és un tema que no interessa, pues a lo millor, no sé, però que verdaderament, si l'analitzem, ha anat prou bé.
I anem ja en la bolsa, a veure com es va la bolsa després d'un període molt bo. Estes últimes setmanes no havien sigut tant com la tenim actualment.
Pues bueno, la bolsa esta setmana ha pujat un 1,27%, és a dir, que això ha sigut sobretot pels resultats de la banca. Estos han guanyat moltíssims diners. Quizás la setmana que ve parlarem dels resultats de la banca. Per exemple, el BBVA ha pujat el seu benefici un 10,75%, el Santander ha pujat el seu benefici un 6,33%, i bueno, pues també podríem dir que han hagut rècord en total, és a dir, i també rècord en la distribució de dividendos, en la distribució de beneficis, que això és el que fa pujar moltes vegades les accions. Entonces, bueno, la qüestió és que les expectatives, el que ha donat la banca, pues, han sigut molt bones i ha pujat prou el que són l'índice de la bolsa. El BBVA i el Santander, per exemple, el BBVA feia almenys 3 anys que no havia pujat tant els seus beneficis. La podríem dir, la que més ha pujat aquesta setmana, però ha sigut Grifols. Recordem esta companyia que un dia vam parlar d'ella, de l'informe este de Goldman City, que la va deixar que el seu acció es valen zero, i bueno, pues ara el que està fent és que, primera, ja s'ha fotut un pleit a esta gent, ha pujat un 7,27%, també perquè la família Grifols s'aparta un poc de la gestió, i Grifols recupera els 10 euros per acció, que és el que va estar recuperant, podríem dir, el valor que tenia abans de que Goldman City li feguera aquest informe tan desfavorable, que, bueno, que en aquest informe tan desfavorable este Goldman City va guanyar molts de diners, jugant a la baixa. Després, el valor més castigat però ha sigut ACS, l'empresa de Florentino Pérez, que ha baixat un 6,97%, degut sobretot que el Tribunal Suprem desestime la reclamació d'Abertis de l'Estat, és a dir, li demanava a l'Estat 4.000 milions per les inversions que va fer en les obres de l'ampliació dels carrils de l'AP-7, la que ens passa per nosaltres, l'any 2006, i li ha dit que no, que això no ho pot reclamar. I bueno, per això ha baixat les accions. I després, bueno, la qüestió és que el que ha pesat en la banca, pues bueno, que està ajudant molt, pues bueno, la pujada del tipus d'interès, diuen que se mantindrà aquest tipus d'interès, per tant guanyarà més, i després com ells renumeren molt poc els depòsits, pues els seus marges funcionen molt bé. Les bolses europeus, després de l'espanyola, segur la italiana, que ha pujat un 1,11%, i en canvi l'alemana pues, ha baixat un 0,25%. La rentabilitat de la deuda espanyola se situa en el 3,17% i l'alemana el 2,2%. Això ens medís un poc la prima de risc, és a dir, la diferència entre el bon espanyol i el bon alemà. És a dir, recordem que el bon espanyol s'equipara al bon alemà, igual com el bono, això és la prima de risc, s'equipara al bono més segur de tots, el que pugues cobrar a millor economia, i bueno, pues està a pujar per damunt de 92 punts que no havia pujat fer molt de temps. I després, per altra banda, el petroli continua baix, és a dir, està a 77 dòlars el barril, no li està afectant molt lo que és el Mar Roig, és a dir, lo que no deixen passar per ahir els barcos, la gent de Yemen, bueno, la guerrilla està de Yemen, i bueno, pues no li està afectant molt perquè continua estar per baix de 80 dòlars el barril. I bueno, anem un poc a resumir. L'IBEX aquesta setmana ha pujat un 1,27%, se queden 10.062 punts, el FAIX britànic ha baixat 0,26, el DAX alemà ha baixat 0,25, el CAC francès ha baixat 0,55 i el MIB italià ha pujat un 1,11. El Nikkei japonès ha pujat 1,14, la borsa de Xina, Hang Seng, ens ha baixat 2,62 i el Dow Jones ens puja 1,24%, que és la borsa americana. I quins són els 5 millors valors? Pues BBU ha pujat 2,35%, Grifos ha pujat 7,27%, Santander ens ha pujat 6,33%, Fluid ha pujat 3,80% i Inditex ens ha pujat 1,96%. I qui són els 5 pillors valors? ACS ens ha baixat el 6,97%, Colonial 5,74% i IAG, l'empresa d'Iberia, 4,62%, Endesa ha baixat 3,41% i Naturgy ens ha baixat 3,34%. Aquestes dues són energètiques, han baixat. Bueno, pues no res, això és el que podem comentar de la setmana.
La protesta del camp i també sí, el creixement de l'economia espanyola en un 2,5% en este 2023, en un gran dato, i també tot el repàs de la bolsa. Pues no, sí,
res,
Julià.
Bueno, pues no res, la protesta del camp i l'economia espanyola que no se parle. Però bueno, pareix que quan les coses van bé, pues no és notícia. Bueno, pues no res, moltes gràcies per presentar-me i fins la setmana que ve.
Molt bé, perfecte, Julià, fins la setmana que ve. Adéu, gràcies.
Adéu.